Últim assalt del 2024.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és divendres 20 de desembre del 2024. Diumenge acomiadem un any que, futbolísticament parlant, ha estat nefast. No ho negarem. El 2024 sempre quedarà com un dels pocs anys en què el Centre d'Esports Sabadell, en la centenària història del club, va baixar a la quarta categoria del futbol espanyol. Per això s'agraeix l'exercici de sinceritat que va fer ahir el president Pau Morilla Giné aquí a Ràdio Sabadell, donant la cara i repassant totes les carpetes obertes que té el Centre d'Esports Esports, en una entrevista extensa de més de dues hores que podeu recuperar al canal de YouTube de l'emissora. Ha estat una setmana intensa, amb tot el post del Badalona Futur, també la Copa Catalunya, amb la classificació a Lleida, més el sorteig de l'endemà, que va deparar un altre derbi contra el Terrassa. Ahir, aquesta entrevista, Morilla Giné, tot això està molt bé, però al final no podem obviar que aquest diumenge es posa la cirereta a un any molt dolent al Centre d'Esports Sabadell, si més no, en l'aspecte futbolístic, en l'aspecte esportiu, i que mereix, com a mínim, arreglar-ho amb una victòria davant el València Mestalla, que deixi enrere també aquesta ratxa de 5 empats consecutius de l'equip de David Català.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tanquem la setmana amb la Rocío García, a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que avui arrenca la 18a jornada a la primera divisió masculina a les 9 amb un Girona-Valladolid. Demà, a la mateixa hora, Barça-Atlético i diumenge Real Madrid-Sevilla i Les Palmes-Espanyol. Avui hi ha Copa de la Reina de futbol a les 7 Villarreal-Real Madrid. A 3 quarts de 9 Levante-Badalona-Atlético. Demà a la 1 Tenerife-Barça. A tot això, un altre Barça, el de bàsquet, visita la Virtus de Bolonya a partir de les 8 a l'Eurolliga de bàsquet. Ahir el Real Madrid va guanyar el Mónaco 94-70. A més, l'Uni Girona s'ha classificat pels vuitens de final de l'Eurocup femenina després de guanyar el Magnolia Campobasso per 82-71. I encara un apuntet més de bàsquet perquè Marc Gasol és candidat a entrar al Hall of Fame de l'NBA a partir de l'any 2025. En ciclisme, presentat el recorregut de la Vuelta a Espanya de l'any que ve, que sortirà del Piemonte a Itàlia i que acabarà a Madrid. 15 de les 21 etapes estan catalogades de muntanya o de mitja muntanya i a més hi haurà crono per equips a Figueres. I en atletisme s'ha ampliat l'ascensió a l'atleta Mokatir fins als 4 anys. La resta del sumari és aquest.
Comenta la recepció.
Tindrem aquesta prèvia del Sabadell Mestalla, recuperarem el bo i millor de l'entrevista d'ahir amb Pau Morilla Giné, per si algú se l'ha perdut. Les prèvies del Sabadell B a Badalona, tercera federació, i també del juvenil Arlequinat, que juga avui, aquesta tarda, davant el Barça B a Lliga Nacional, la presentació de la Cap d'Any Reis i molt més.
La notícia curiosa.
L'esgarrifosa lesió de Matías Lesort, que ha provocat el caos a l'Oaca. El pivot del Panathinaikos va patir ahir una fractura de peroné en el partit de l'Eurolliga contra el Baskonia, que van guanyar, per cert, 104-69, i 10 persones van necessitar assistència mèdica després de presenciar aquesta lesió. 9 persones es van desmaiar i una més va patir un atac de cor. Deia el tècnic de Panathinaikos, Ataman, que no hi havia prou ambulàncies per dur la gent a l'hospital.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Antonio Bulo Bulo, Real Santa Cruz, del clausura de la primera divisió de Bolívia, que arrenca a les 8 del vespre.
I a les xarxes socials?
Les imatges del Centre d'Esports Sabadell en la seva visita a l'Hospital General Universitari de Catalunya ahir. Després, en aquest cas, recordem, van tenir dinar de Nadal, però en aquesta visita es van trobar a la Lia Vicens, jugadora de l'Obrador, que es trobava ingressada, desitjant-li, deia al club, una ràpida recuperació i veure-la aviat a Olímpia i a la nova Creu Alta.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs un futbolista de la plantilla, de l'actual plantilla del Centre d'Esports, com és Alfredo Pedraza, i l'exdelegat del club, ara a l'Andorra, Cristian Lanzarote.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, arrenquem aquest últim Hotel Suís de la setmana, un dels últims del 2024. Avui és divendres 20 de desembre. De fet, és l'últim que farem de prèvia de partit. Es tanca aquest diumenge la primera volta de la competició a la segona federació amb aquest duel a l'estadi de la Nova Creu Alta entre el Centre d'Esports Sabadell i el València de Mestalla. Ara fa uns dies li feia la broma al Sergi Parc. Avui li reproduiré al Sergi Garcés, que l'estic veient aquesta setmana pràcticament més que la meva pròpia família. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda, res, aquí, de conversa.
Amb qui?
Amb oient fidel, Rubén Martínez, eh? El jugador menorquí que ara ens estava comentant, entre risques, que diria algú, el partit de dimecres a Lleida, com a oient que li va tocar ser des de la distància, que va estar seguint la transmi de Ràdio Sabadell i ara estàvem aquí fent la pata una miqueta al voltant de tot el que vam viure dimecres, classificació inclosa.
Un Rubén Martínez, així et llenço la primera, que si no passa res estrany, l'hauríem de veure de curt aquest cap de setmana i fins i tot amb moltíssims números de repetir a l'11.
Sí, vamos, no sé, ara a veure si David Català no ens sorprèn i ens diu el contrari, però ja saps que no és de donar tampoc gaire pistes al tècnic arlequinat, però molt, molt, molt estrany hauria de ser, i més veient com el va dosificar, com el va reservar i ni tan sols va entrar en convocatòria per no tenir la tentació de fer-lo jugar una estona, que no fos a l'11 aquest diumenge per jugar contra el filial del València.
Bé, a tot això, avui t'estrenes potser en una roda de premsa prèvia de David Català? Aquesta temporada,
doncs,
com a mínim,
no
o què?
És que crec recordar que va haver-hi una dijous.
No? Sí.
Va haver-hi un dijous i diria que vaig venir jo, però bé, pel que és habitual, aquí hi ha un altre Sergi i... el tanto, eh? No sé si l'oient de Ràdio Sabadell també ens ha de convidar a truita, eh? Quines truites, nano. Mora de Déu, tu. És que ja pica avui. De la plantilla, sí. Es veu que ahir no van quedar prou farts del dinar de Nadal i avui hi ha celebració, diria que és la típica d'aniversaris i en aquest cas també per acabar d'acomiadar-se tots plegats. Diumenge hi ha futbol, però recordem que la setmana que ve ja, Pau, comencen les vacances els jugadors de la plantilla arlequinada. Per tant, últim dia, demà d'entrenament i avui doncs aprofiten per fer aquest petit piscolabis, que diria algun clàssic.
Doncs fins i tot una mica de conjura, eh? Amb aquesta excusa de l'aniversari d'Alfredo Pedraza.
Ha deixat aquí una oloreta al pas de les truites, que a aquestes hores podria escanyar algú, eh? Mataria ara per un tros de truita.
Entre Diana Arroyo avui al Fermí. I ara aquí Pedraza amb les truites, sí, ara fa venir gana. Per cert, Pedraza...
No, Rubén, eh? De moment és Rubén el de les truites. Suposo que serà una cosa conjunta dels aniversaris dels últims dies.
És que ara estava mirant que Pedraza just avui compleix...
Sí,
20...
avui és el seu aniversari.
Però són 24 anys que fa Pedraza, avui.
La criatura, eh?
Encara jovenet. Rubén Martínez, si no m'erro, en va fer 35 l'altre dia, el 8 de desembre, en aquest cas, Rubén Martínez. Mira, un que diu que no està per truites ara, que ha menjat per 3 dies, el senyor Arroyo. En fi, com dèiem, Sergi, res, a 3 minuts, mal comptat, si tot va en hora perquè comparegui David Català.
Sí, i a més hem d'anar en hora perquè em sembla que avui en quadre estarem. Em sembla que serà aquí un mano a mano.
Sí o no?
Gairebé, un mano a mano. No sols, però em sembla que només amb el company del diari, amb el Marc Sagarra.
Doncs a veure què diu David Català, que és cert que aquesta setmana, Sergi, ja el vam escoltar davant el Lleida.
Sí, te'n recordes quan Pep Guardiola va fer aquell repàs de quantes rodes de premsa feia al llarg de l'any i comentava quantes preguntes responia? Doncs aquestes setmanes de copes i partits entre setmana, segur que David Català s'ha fet un fart de veure'ns les cares i d'haver de donar explicacions d'una cosa i d'una altra.
Bé, diria que el cas més exagerat va ser la setmana de Copa Federació aquella que va comparèixer pràcticament cada dia.
És a dir... perquè se li va fer prèvia.
Sí,
recordem
sí, sí,
que
sí.
Aquesta setmana, com a mínim, amb el partit de Copa Catalunya no va haver-hi roda de premsa prèvia com a tal, però sí, aquelles de Múrcia i de Sa Pobla, allà sí que va haver-hi també la roda de premsa dimarts, dimecres postpartit, llavors el dijous a la ressaca i el divendres tornem-hi.
Ja tornem a començar. Però bé, a veure què diu avui el tècnic barceloní i sobretot jo crec que amb aquest canvi de sensació, no sé si generalitzada, però jo crec que ha vingut bé, la victòria de dimecres per coses ha vingut bé, crec que ha servit una miqueta per oxigenar el cap i també per tornar, tant de bo que es confirmi aquest diumenge, però per tornar una miqueta a treure't de sobre aquesta motxilla que tu mateix t'havies penjat a base d'empats i que ara mateix estava pesant i molt en l'estat anímic general de la tropa.
Bé, doncs el que està clar és que després d'aquesta setmana, ho dèiem, que ha estat prou intensa, Sergi, entre Copa Catalunya, hem tingut el derbi, també la confirmació d'un nou derbi contra el Terrassa, també aquesta entrevista que després doncs, acabarem de repassar els seus millors moments amb Pau Morilla Giner. Tornem a la realitat, tornem a treure a escena aquests 5 empats consecutius del Sabadell i amb aquesta necessitat, deia ahir el president, no classificatòriament ara, perquè quan realment ens haurem de jugar les coses serà el març, abril o maig, però sí amb aquella sensació que canvia molt el panorama si marxes de vacances de Nadal amb una victòria.
Oi tant, sobretot perquè el que diem ara mateix, la Copa Catalunya està molt bé, tots per un moment ens va caure molt i molt bé la victòria i a més la sensació que va transmetre l'equip, els joves, els menys habituals, ja ho va comentar el propi David Català només a acabar el partit, però no podem perdre de vista el que hem anat repetint al llarg dels últims dies, que aquí el que realment importa és la Lliga, que aquí el que realment és l'objectiu de la temporada no és guanyar la Copa Catalunya, sinó assolir l'ascens a final de temporada, tornar a la primera federació, i és obvi que acaba bé numèricament amb el que això significa, però també per estalviar-te dues setmanetes de donar-li massa voltes al cap i d'haver de pensar massa què li està passant a aquest equip, com ha d'afrontar la segona volta, etc. Jo crec que és una bona notícia, seria la millor de les notícies, sens dubte, acabar doncs, diumenge amb una alegria. I a més perquè s'intueix, Pau, no sé si vols que li donem una volta més,
sí.
Que hi haurà bona entrada
sí.
Diumenge, com a mínim pel ritme de venda d'entrades que s'estan retirant, i a més el flux que hi ha per l'oficina des que hem arribat, és que hi ha bon ritme de retirada d'entrades, per tant, intueixo que l'últim partit del 2024 no arribarà, segur, a l'ambient del derbi, però que serà dels partits amb bona presència. Anem baixant, que anem darrere de David Català, de fet, entrant en aquesta sala de premsa Miguel Quereda.
Doncs després hi entrem més a fons, però ara mateix deia el club ara fa una estona que s'havien retirat ja 1.173 entrades per aquest partit.
Vinga, que ja està el míster. Assegut a la taula, bueno, a la cadira. Sí. David, bona tarda, com estàs? Mira, ho estàvem comentant ara en directe i no sé si és que són molt exagerats, que també podria ser. El partit de dimecres ha caigut bé. Ha caigut bé la victòria i fins i tot en quant a l'ambient, ja et dic, potser és un pèl exagerat dir que la cosa estava moixa, però que es veu una altra cosa.
Sí, sí que és veritat. És veritat que ens ha canviat una mica doncs, l'humor, la sensació. El partit de l'altre dia va ser molt positiu en molts aspectes. I la veritat que la setmana l'hem pogut plantejar una mica diferent amb aquest canvi d'energies. I esperem que ens seguim de cara a diumenge.
Parlem dels jugadors que havien de demostrar-li... Dimecres va servir també per això.
També va servir per això i era el que volia, una mica de reacció d'aquesta gent que potser últimament no estava comptant amb tants minuts com ells volen o volien una mica doncs, més de protagonisme. Doncs aquests partits són per això. Al final els jugadors es tenen que reivindicar cada dia entrenant a les oportunitats que els hi puguem donar, siguin partits o entrenaments. I això és la seva feina. Doncs, quan no hi hagi moments que no tinguin tant protagonisme, doncs apretar els colzes i demostrar-me doncs, que poden estar per l'equip.
No seré gens original ara per tornar a insistir que sí, que això està bé, molt bé, però que evidentment ara arribar al que realment interessa un altre cop, que és la Lliga, i no sé si en aquest cas el fet de marxar entre cometes, dues setmanes de desconnexió, acabar amb un bon sabor de boca seria molt important en tots els factors.
Sí, seria importantíssim i estem molt conscienciats d'intentar aconseguir la victòria aquest diumenge, que ens donaria, doncs, com bé dius, anar amb aquest parón una mica, doncs, amb aspectes molt positius de la primera volta que hem pogut fer, i afrontar, doncs, la segona volta amb total garanties i amb tota l'energia positiva que necessitem.
Què esperen d'aquest Mestalla?
Bueno, un típic filial amb gent, doncs, molt jove, amb molta qualitat, de part ofensiva, doncs, amb gent que els agrada tenir la pilota, són molt desequilibrants. Equip molt perillós, que hem de fer un treball defensiu extraordinari, rossant una mica la perfecció, i lògicament, doncs, intentar tenir la pilota més que ells, perquè també, doncs, si els deixen tenir la pilota, són gent en qualitat. Si necessitem defensar-nos com millor ens podem defensar diumenge, serà tenint la pilota, i esperem que puguem tenir-la al màxim.
Fins ara no se li ha donat malament, per això, jugar contra filials aquesta temporada a l'equip. De fet, han estat els resultats, després els partits podríem entrar en matisos, però els resultats fins i tot més còmodes que ha trobat el Sabadell aquest any.
Sí que és veritat que per resultats, com bé dius, se'ns està donant bé als filials, però ja dic, serà un partit, doncs, que també nosaltres, traient el partit de Copa, doncs, venim d'una dinàmica no molt positiva, ens tenim que refer, ens tenim que ser forts, i en moments, sobretot, de que el rival tindrà la pilota perquè té qualitat per tindre-la, doncs ser forts mentalment, estar ben juntets i intentar treure-li la pilota, però ja et dic. Important, com sempre, un partit més a casa, intentar ser forts mentalment, evadir-nos una mica de tot el que estigui al voltant i fer un partit, doncs, que ens consolidi una mica més amb la part alta.
I pregunten per la circumstància de que segurament els jugadors que estan en el primer equip no podran venir a l'estadi de la Nova Creu, si es fixa en això, no, el míster?
No, i tant, ens tenim que fixar, doncs, també són jugadors importants de cara al filial, doncs, que vagin amb el primer equip, doncs també ens tenim que estar informats, lògicament estarem pendents de qui porten amb el primer equip i qui no viatja, però bueno, el plantejament del partit serà exactament igual, perquè ja dic que són jugadors, encara que juguin juvenils, són nanos amb molta qualitat i els tenim que tenir en compte tots.
Suposo que pistes no en donaràs gaires, però veient el rendiment de dimecres, tant dels que són jugadors de primer equip com dels molts joves que vam veure, fins i tot de quatre jugadors que van debutar per primera vegada, hem d'esperar, ja sé que la convocatòria també és més curta, tornem a les convocatòries de 18, però hem d'esperar alguna, entre cometes, sorpresa, o tiraràs més del que ja hem conegut aquest any?
Bueno, sí, lògicament no et diré cap pista, però sí que lògicament, doncs, aquest partit m'ha fet recapacitar de cara a, si m'haguessis preguntat el dilluns, t'hagués dit que potser hagués canviat a la majoria de jugadors, no? I ara, quan va passar la setmana, vas veient també els jugadors que han participat el dimecres en Copa, i estic content per això, doncs, perquè puc tornar a comptar amb gent que potser està una mica desconnectada i pot ser que els pugui comptar des d'un inici aquest diumenge.
Li pregunto per un nom propi, però no. Ve de fer un bon partit. Carlos Pérez, que va ser dels més destacats en aquest cas, i si pot tenir aquest factor sentimental i pot ser una dosi extra de cara al partit de diumenge.
Sí, el Carlos sabem que bueno, li ha costat una mica agafar la forma, està en dinàmica de l'equip, doncs, li ha costat una mica més que altres jugadors, però sabem de la seva qualitat, és un jugador, doncs, amb unes característiques especials que no tenim gaires a l'equip, i que si podem treure el màxim rendiment d'aquestes pilotes entre línies que pot rebre, doncs, pot ser també una arma que podem tenir al nostre favor, i espero comptar amb ell, ja sigui d'inici o uns minuts, doncs, que ens doni la feina que va fer el dimecres.
Sí, com diumenge serà difícil, perquè passi el que passi, els postpartits sempre són diferents, et volia que fessis una radiografia de com has vist aquesta primera volta, si hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès, ja no només del Sabadell, sinó en general del grup, tant en positiu com en negatiu, que t'esperessis o que no t'esperessis, que està passant o no està passant.
Bueno, m'ha sorprès bastant el nivell d'igualtat de la categoria. Ja es pot veure a la taula classificatòria, hi ha molts bons equips a la Lliga, i al final doncs, sí que no m'esperava que hi haguessi tanta igualtat amb tota la Lliga. És una de les coses que m'ha sorprès. I l'altra, doncs, no m'ha sorprès el nivell que hem mostrat en molts partits. Seguim millorant, tenim que seguir millorant de cara a l'any que ve. I espero que tots els jugadors, nosaltres també donem un passet més per aquesta segona volta, que sigui molt millor que la primera.
Sí, una més, simplement per acabar. Ahir amb el sorteig vam conèixer que tornarem a anar dues vegades, aquesta vegada allà, com en el partit de Lliga ens queda pendent. No preguntaré per com ha anat el sorteig, sí que et vull preguntar una miqueta per la possibilitat de calendari. Ho dic perquè ara teòricament, un cop que passi aquest partit, havien de ser dues setmanes sense futbol. La rumorologia, com a mínim, i no sé si tens més informació, apunta que el Terrassa no veuria amb els ulls el fet de fins i tot avançar el partit al cap de setmana de Reis, perquè ens entenguem. No sé si ho veuríeu bé, si podria anar en una línia fins i tot positiva per no tenir tantes setmanes sense futbol.
Sí, podria ser positiu, jo crec, per això, no afrontar entre mig de setmana doncs, un partit de Copa i poder tenir tota la setmana sencera per preparar els partits. I pot ser una de les, bueno, de les dades que es puguin barrejar, doncs pot ser una opció i veurem a veure què s'acaba decidint.
Doncs ara sí, amb aquesta última, que no m'ha donat temps a explicar-la, Pau Vituri, en el directe, en el moment que acaba la roda de premsa de l'àvic català, del míster, que suposo que haurà de passar per la dutxa si és que forma part d'aquest pica-pica que tenen els jugadors del Sabadell aquí organitzat a la zona VIP de l'estadi, on ja veig que la cosa va agafant coloret. Gerard Puentes ara mateix gairebé qual barman darrere de la barra servint les begudes per la resta de la tropa.
Dit això, va, que ens ha sorprès a tots una mica.
Sí, t'ha sorprès, És que no m'ha donat temps explicar-t'ho abans, el tema de les dates, però corre aquest rumor per aquí, que el Terrassa s'estaria plantejant, en tot cas, ja et dic, i no sé fins a quin punt donar-li molta o poca veracitat a la història, però s'estaria plantejant el fet de poder proposar el diumenge 5 de gener.
Què dius ara?
Diumenge 5 de gener, partit en horari matinal a les 12, i poder fer doncs, una jornada diferent, oberta doncs, més al públic familiar, canalla, com s'ha fet en alguna ocasió. Segur que els més veterans ho recordaran, algun partit d'aquells on l'entrada doncs, és gratuïta, previ regal o previ portar una joguina, un peluig, alguna cosa per l'estil. Fer una jornada diferent i fer-ho coincidir doncs, això, amb aquesta eliminatòria de Copa Catalunya entre el Terrassa i el Sabadell. Rumorologia, insisteixo, zero informació oficial ni oficiosa, però bé, com heu sentit, com hem sentit tots plegats, fins i tot el Sabadell no ho veuria amb els ulls, per tant, si això és real i tira endavant, té moltes opcions de que finalment s'acabi donant per bo el fet de jugar el dia 5. Dic això, i per rematar i tancar aquest cercle, perquè fins i tot el club, el Sabadell, el cos tècnic en aquest cas, l'àrea esportiva, s'estaven plantejant la possibilitat de buscar un partit amistós per aquell cap de setmana del 4-5, precisament per evitar aquest temps tan llarg de dues setmanes sense futbol. Per tant, home, doncs seria quadrar el cercle, que es diu, perquè
tant.
Si tu ja ho estàs buscant i a sobre t'ho proposen i és per viure una jornada diferent, encara que sigui amb una eliminatòria de competició oficial pel mig, doncs millor que millor.
Sí, a nivell de planificació, clar, al final tens tota la setmana per preparar aquest partit i després tens tota la setmana neta per preparar també el partit del Torrent. Per tant, tindria tot el sentit del món a nivell de preparació. I, home, jo què vols que et digui? Entra prou bé un diumenge a les 12 del migdia.
Jo si he de triar...
Abans que un cap de setmana.
Jo si he
de
triar...
Perdó, que entre setmana.
Correcte, aquí anava. Si em demanessin a mi la meva opinió, entre anar un dimecres 8:15 del vespre a l'Olímpic o anar el diumenge de dia 5 a les 12 del migdia... Crec que la resposta en el meu cas es fa sola. Per tant, on s'ha de signar.
Sí,
si la proposta tira endavant, on s'ha de signar. Però bé, veurem, insisteixo que era un rumor i pel que hem sentit, doncs no cauria gens malament entre el cos tècnic del Centre d'Esport Sabadell aquesta possibilitat.
Doncs estarem pendents els pròxims dies si aquest rumor acaba agafant cos i si aquest Terrassa Sabadell, el segon de la temporada, el segon dels tres d'aquesta temporada, es disputa finalment la vigília del dia de Reis, el dia 5, a les 12 del migdia a l'Olímpic de Terrassa. Va, reconduïm una mica el tema, Sergi, tornem a parlar d'aquest partit entre el València Mestalla, entre el Sabadell i el València Mestalla. Ens havíem quedat amb el tema de les entrades, simplement
sí.
Tornar a recordar que ara mateix hi ha unes 1.173 entrades, deia el club ara fa una estona, que s'havien retirat. És l'última oportunitat que tenen els socis per retirar aquestes 4 entrades, eren, no?, abans de finalitzar la primera volta.
Correcte. I això és el que està fent, insisteixo, que el flux de gent des de que hem arribat a l'estadi, doncs farà ara ja una mitja horeta llarga, i contínuament passada per aquí de socis del Sabadell retirant les seves entrades per tot una mica, jo crec, com dius, perquè ja és l'última oportunitat. Els que no retirin l'entrada de cara a aquest partit, doncs ja no tindran possibilitats de fer-ho, perquè recordem que només eren vàlides per als enfrontaments de la primera volta, amb l'excepció feta, com ja vam explicar en el seu moment, del derbi contra el Terrassa. I d'altra banda, perquè bé, és horari habitual, 5 de la tarda, última oportunitat de veure futbol en aquest 2024 per part del Centre d'Esport Sabadell. Jo crec que tots els elements juguen a favor de que diumenge, si no hi ha un autèntic daltabaix, estiguem vivint una de les millors entrades de la temporada amb motiu d'aquest Sabadell-València-Mestalla, 17a jornada, l'última de la primera volta, per tant, també jornada o cap de setmana per conèixer el campió d'hivern d'aquest grup tercer, de la segona federació.
Veurem qui és el campió d'hivern. No arribarà ni de bon tros a les 9.000 localitats o aquesta entrada de més de 9.000 persones en l'últim partit a casa, el derbi contra el Terrassa, però farà patxoca. Fa la sensació que farà patxoca novament l'estadi de la Nova Creu Alta. A nivell de baixes, Sergi, que no ho hem comentat, és cert que David Català no ha volgut donar pistes, però té una baixa important al lateral dret. És la sanció de Marc Vargas, bàsicament, perquè deixa orfe aquesta banda.
Sí, sense Ton Ripoll encara recuperant-se de la seva lesió i sense Marc Vargas, bé, doncs el que ja parlàvem diumenge passat des de Premià i ens vam, entre cometes, recrear una miqueta més dimecres en el partit de Copa Catalunya, doncs és evident que aquí s'haurà d'inventar, per dir-ho així de manera planera, alguna cosa, encara que crec que tots els números o totes les fletxes apunten en la mateixa direcció, que és més que probable que veiem una línia defensiva doncs, amb la tornada de Càmera, que també es va reservar pel partit de dimecres, Pedraza, que també no va completar ni molt menys els 90 minuts, de fet va entrar des de la banqueta, doncs molt probablement que es recuperi aquest eix de la defensa i que en el cas d'Adri Salguero, que tornava a la titularitat precisament contra el Lleida, pugui ser l'encarregat d'ocupar aquest lateral dret, aquesta posició que Vargas, primer, i Ton Ripoll, des de fa una mica més de temps, doncs han deixat orfe per culpa de la sanció del Bajenc, que va veure la cinquena targeta contra el Badalona Futur i que, per tant, haurà de complir cicle i que es perdrà aquest últim partit també del 2024.
Després veurem també quins són els jugadors que han fet recapacitar, com deia el mateix David Català al míster, després de la seva actuació al camp d'esports de Lleida i que tenen números doncs, de tornar a l'11. Dit això, Sergi, el Mestalla, per anar-ho apuntant també, no hi són ni Àlex Serradell ni José Lu Pérez, que van veure la cinquena groga en l'últim partit. Central, de fet, Serradell, qui més minuts ha jugat aquesta temporada, 1.344, i José Lu Pérez, home d'atac. I, en aquest cas, ara m'estava buscant els futbolistes habituals del filial que van anar convocats a l'últim partit de Lliga, a l'RCD Stadium, eran Rubo Iranzo, Martín Tejón i Iker Córdoba. Per tant, també estarem pendents de quants joves del filial crida Rubén Baraja pel partit, com deia el company Marc Sagarra, que juga al primer equip també el mateix dia que el filial a la Nova Creu Alta. I dit això també, hem rescatat un tall d'un futbolista que tot fa indicar que sí que jugarà aquest diumenge a Sabadell. És Javi Navarro, és de fet el segon jugador amb més minuts de la plantilla, migcampista, que es referia així a aquest partit davant el Centre d'Esport Sabadell.
El Sabadell tiene un buen equipo, vamos a un gran escenario, pero este año hemos hecho salidas complicadas contra rivales de arriba también y hemos conseguido sacar los tres puntos. Así que nosotros nos centramos en hacer las cosas bien y en ganar el partido. Esperamos un partido igualado, que habrá momentos que nosotros tengamos más la posesión. Seguramente también pasaremos por estar nosotros en nuestro bloque medio y que ellos tendrán también su momento. Pero nosotros el objetivo y las pautas que tenemos de tener el balón y ser dominadores del partido.
Doncs per les paraules d'uns i altres, Sergi, batalla per la pilota, per la possessió aquest diumenge.
Sí, a més, tampoc és sorprenent, eh? Si alguna cosa ja tenen característic en comú, diríem, els equips formatius, és aquest bon tracte de pilota, aquest sentir-se més còmodes quan són dominadors del ritme i pateixen molt més, sobretot amb la gent jove, quan s'han de sentir sotmesos, no? S'han de sentir una mica a expenses del que faci el rival. Clar, si això li ajuntes que el Sabadell a casa sap que per no patir gaire contra equips joves, contra equips que fan proposta de futbol, ho deia el míster, la millor manera és precisament fer-los patir a ells, allò de la millor defensa és un bon atac, doncs sí, batalla per la possessió i per quin dels dos equips és capaç d'emportar-se el gat a l'aigua i fer-se seva doncs, la pilota, la possessió, com diem, el ritme i al cap i a la fi les aproximacions a l'àrea rival, que crec que és una de les mancances que més ha tingut el Sabadell a les últimes setmanes, amb alguns matisos com el dia de la penyada deportiva, evidentment, i que a Lleida, en certa manera, dimecres, es va millorar relativament respecte als últims compromisos de Lliga.
Tens molta pressa?
No gaire.
Vinga, va, anem amb més qüestions. No tens molta pressa, Sergi Garcés, perquè tenim un dinar d'aquí una estona.
Sí, sí.
Tinc controlada la teva agenda.
Jo per aquí t'espero.
Correcte. Bé, ho deia al principi, quina setmaneta intensa, sobretot també per tu, que et va tocar aquest viatge a Lleida, que ahir teníem aquesta entrevista amb Pau Morilla Giner, que es va allargar a més de 2 hores. Com sempre diem, agrair tota la gent que va estar fidel allà al Twitch de Ràdio Sabadell, que en va ser molta, durant molta estona, escoltant atentament les explicacions de Pau Morilla Giner. Però molts temes damunt la taula, molts focus d'atenció. Et sembla que hem preparat una bateria, Sergi? Et sembla que l'escoltem primer amb els millors fragments d'aquesta entrevista a Pau Morilla Giner i fem allò el xascarrillo, la valorem?
Sí, fot-li.
Vinga, va, doncs som-hi. Aquests van ser els millors moments d'aquesta entrevista d'ahir del Sergi Garcés a Pau Morilla Giner al plató de Ràdio Sabadell.
En aquest 2025 serem capaços de fer activacions de millora de parts de l'estadi per aquesta contribució de l'Ajuntament en aquesta millora de l'equipació. El marcador, evidentment, no pertany al segle XXI. No s'ha pogut fer perquè no hi havia, no es van autoritzar a nivell de regulació municipal. Hi havia una voluntat, entenc, política, evidentment hi havia una voluntat empresarial del Centre d'Esport Sabadell, però hi ha un problema amb el so. Ara mateix pensar que a nivell d'un any, dos anys, el Sabadell tingui un actiu com és una ciutat esportiva de categoria pròpia, menys del 50%. Si em dius que d'aquí 5 anys el Sabadell pot tenir una ciutat esportiva pròpia, jo et diria, està augmentant. Per què? Perquè la vida dona moltes voltes. Som un grup que si vol crear més ingressos pel club, hem d'entendre que això podria ser una molt bona font d'ingressos pel club. A mi em va fer molt de fàstic. Si veiem actuacions o gestos o paraules o crits en una determinada direcció en el moment en què el club hi té res a veure, doncs el que farem és molt ferms d'identificar i d'expulsar aquesta gent. Tenim previst reunir-nos amb la plataforma contra el feixisme de Sabadell i controlarem la situació. Es tracta també d'entendre que el següent pas, i és ara estem començat aquest any, no només és elevar, sinó que també és identificar talent una mica millor i més aviat i assegurar-nos que aquest talent no marxa gratis. La direcció esportiva ha posat en marxa un projecte que es diu Projecte Lino, d'identificar talent una mica més abans. No esperarem a que acabi la temporada i que estem en risc de que ningú marxi gratis, i si ens hem en algun moment de fer un tret, si ens hem d'autoimmolar una vegada a canvi de tenir una visa navegantes de 30 jugadors dels següents 6 o 7 o 8 anys, ho farem. Estem al màxim? No. Estem baixant el pistó? Baixant no és la paraula, però estem donant una sensació en els últims partits que no és ideal. En parts d'aquests últims 5 partits, jo he vist no comportaments com els uns de l'any passat, però sí comportaments que no són de màxims. En el moment en què algú qüestioni aquesta honorabilitat i suggereixi de manera no tan indirecta últimament que hi ha un contuberni amb la federació, sí que respondrem. Perquè els quadres o els respectes o te'ls farem respectar.
Doncs segurament hagi estat una de les declaracions que més furor ha causat a les xarxes en les últimes hores, aquesta, Sergi. Jo vull quedar amb un parell d'aspectes tangibles, no sé si coincidiràs o no, però sobretot aquest anunci del president, d'entrada que el 2025 es faran millores a l'estadi de la Nova Creu Alta, no va concretar quines, però sí que va deixar entreveure que una d'elles serà el marcador, i de l'altra aquest projecte Lino per detectar talent precoç a l'Obrador Arlequinat.
Bé, són de les més destacades, evidentment, d'aquesta llarga conversa que vam mantenir ahir amb Pau Morilla Giné. Em vull quedar començant per aquesta última, si vols. El fet d'aquest projecte, jo crec que si alguna cosa ha destacat en el Sabadell en els últims anys, per un costat, afortunadament, però per un altre també, deixant clar que no s'havia fet del tot bé la feina prèvia, és el fet de saber que has generat un cert talent teu, propi, i que després, per circumstàncies, pel dia a dia, per estar preocupat segurament més per altres temes que per aquests, se t'han acabat escapant, o se t'ha escapat aquest talent, i ho deia ahir el president, no? Al final, si fas números, doncs Sergi Altimira no et va deixar res en caixa i en qüestió de 3 setmanes el Getafe sí que va treure un rèdit econòmic del pas del jugador per allà, res, no, gairebé diríem que no va arribar ni a debutar i ja havia marxat al Betis. El cas de Sander Ballero, d'altres no són tan clars, no? Com és el possible cas de Pau Víctor, però també el vas tenir aquí en el seu dia, no el vas poder o no el vas saber o no el vas, digue-li com vulguis, retenir, i el Girona sí que ha pogut fer caixa en el seu traspàs al Futbol Club Barcelona. És un bon projecte, clar, això t'obliga també a estar molt viu, a saber que no tot el que puguis ara mateix interpretar, preveure, acabi funcionant, perquè evidentment quan parles de formació poden passar molts elements pel camí que puguin fer que un jugador que apunti maneres després no funcioni, no acabi de fer-se, o al revés, algun jugador que pugui passar desapercebut, que no li hagis posat el focus, acabi sent un jugador del qual li podries haver tret un rendiment i no has estat viu. Hi ha molts condicionants en la trajectòria formativa d'un futbolista, però al cap i a la fi ve aquesta predisposició i aquesta intenció de cercar i de centrar bases perquè això, en la mesura del possible, passi el menys possible. Menys possible. Per la resta, doncs, què més deies? Perdona,
Bé, jo destacava el tema de les millores a la Nova Creu Alta.
Que són molt necessàries. És que al final, el que diem, a l'estadi ens l'estimem molt, és casa nostra, però més de 50 anys, avui en dia, fan que passin factura. i passen factura clarament, i els que són molt habituals a l'estadi segur que li trobarien mil i un problemes ara mateix, des de l'accessibilitat en moltes zones al fet de treure-li més rendiment a una instal·lació magnífica, segurament, si no la millor, en el top 2, top 3 del que hi ha ara mateix en aquesta categoria, que és obvi que no és ni la del club ni la de l'estadi, però que si l'estadi després algun dia vol tornar a ser de futbol professional, no valen fer pedaços. Potser s'ha de fer alguna intervenció més seriosa de replantejar com, de quina manera i per on treure-li més rendiment a tots els nivells, i no només a nivell esportiu, tot i que finalment es tracta d'una instal·lació esportiva.
Estarem pendents d'aquestes novetats en els pròxims mesos al voltant d'aquestes millores que s'han de fer a l'estadi. Insistim que tota l'entrevista la podeu trobar al canal de YouTube de Ràdio Sabadell. Més de dues hores de conversa del Sergi Garcés amb el Pau Morilla Giné. Sergi, gràcies, que vagi bé.
Apa, fins ara.
Completem tot plegat aquest bloc dedicat al primer equip del Centre d'Esport Sabadell, tornant al partit davant el València Mestalla, i amb les últimes estadístiques del 2024, avui hi posa veu la Mireia Sanz.
El llibre de registre.
Darrera dosi d'estadístiques del 2024, que les arrenquem com no podia ser d'una altra manera amb un clàssic, els últims partits en any natural del Centre d'Esports.
Una mica d'història.
Ara feia 4 anys que el Sabadell no disputava el darrer enfrontament abans de l'aturada nadalenca a la Nova Creu Alta. En aquella ocasió va ser segona divisió i amb Néstor Querol empatant en el temps de descompte el gol del Castellón. L'últim triomf va ser el famós 4-0 davant del Lleida Esportiu del 2019, mentre que per trobar el darrer partit a casa de l'any que va acabar amb derrota ens hem de remuntar fins al 2012, amb una desfeta per la mínima davant del Lugo.
El rival.
Diumenge visita l'estadi un València Mestalla que ha tingut alts i baixos durant la primera volta. Fins a la 12a jornada va estar en zona de play-off, però ara arriba a la cita 11, la seva posició més baixa. Els números dels de Miguel Ángel Angulo són molt lineals. 6 victòries, 4 empats i 6 derrotes, amb 16 gols a favor i 16 en contra en 16 jornades. El tècnic, per cert, ja sap què és guanyar la Nova Creu Alta amb el filial valencianista. Ho va fer en un 0-2 la temporada 1995-1996.
Els precedents.
Amb la d'aquest diumenge, Sabadell i València Mestalla s'hauran vist les cares ja 40 vegades, segons la base de dades del club. I el cert és que els registres a la Nova Creu Alta no són massa bons. 19 enfrontaments i únicament 8 victòries locals. De fet, el Centre d'Esports no ha guanyat cap dels últims 5 duels a casa contra el filial valencianista, inclòs el 0-0 de l'any de Marbella, que en acaba de votar a segona B Carlos Pérez, ara a les files del conjunt arlequinat. Per trobar el darrer triomf, cal remuntar-se fins al 2-1 de la temporada 2009-2010, amb els gols de Pepe Castell i Juvenal Etjogo.
L'estadística.
Avui per partida doble, una de bona i una altra de no tan bona. D'entrada, la que esperem que no passi, el Sabadell pot igualar la seva ratxa històrica d'empats en Lliga, el 6, per exemple, de la temporada 2017-2018 amb Toni Saligrat a la banqueta, justament les 6 jornades abans de Nadal. I ara, la positiva. Aquest curs, el Centre d'Esports ha guanyat 3 partits per 2 o més gols de diferència i deixant la porteria 0. I precisament ha estat contra els altres 3 filials del grup, Espanyol B, Elche Ilicitano i Mallorca B.
Amb el xiulet a la mà.
Thierry Torres Rodríguez, col·legiat ibisenc de 28 anys, que compleix la seva tercera temporada a la categoria. S'estrena amb el Sabadell, mentre que amb el Mestalla té 2 precedents amb 2 victòries contundents. El 3-1 contra el Cerdanyola de la temporada passada i el 0-3 de l'actual a Premià de Dalt contra el Badalona Futur. Té una mitjana lleugerament superior a les 6 grogues i, atenció, aquesta temporada una vermella per partit.
El llibre de registre de l'hotel.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Si ets multireformista, és possible que no sàpigues on serà la teva pròxima obra. Per això a Obramat oferim més de 20.000 productes per la teva construcció i reforma. Fes la comanda al teu magatzem més proper o a obramat.es i te l'enviem en 24 hores a peu d'obra amb transport per a materials voluminosos o recull en 2 hores a qualsevol magatzem per fer-te el dia més fàcil. On compren els professionals. Obramat.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada a l'Hotel Suís, ens queden 13 minutets, una mica menys de programa, hem de seguir parlant de futbol i en aquest cas del filial del Centre d'Esport Sabadell, que juga a la mateixa hora, aquest cap de setmana, diumenge a les 5, al camp del Badalona, un dels teòrics candidats a l'ascens a segona federació, però que no ha començat gens bé la temporada. Un duel encara més crucial pel filial arlequinat, que torna a ser el CUE, amb aquesta ratxa de 3 derrotes consecutives i precisa amb urgència tornar al camí de la victòria, com ha argumentat el tècnic Conrad García.
Hem de guanyar o guanyar, però no només a Badalona, hem de guanyar o guanyar a Badalona, hem de guanyar o guanyar aquí contra Escala l'últim partit i després contra Ospi, i aquesta és la tònica d'intentar competir al màxim. Crec que l'equip està fent passos endavant, perquè realment ho pots veure, sobretot a nivell mental, amb molts jugadors a què es pot i què no es pot fer, però alguns altres ens costa i hem de sumar tots per guanyar, que s'ha de fer ja.
L'escoltàvem a Conrad García dient això, que el partit davant el Badalona és de vital importància, i considerant també que l'estadi municipal de Badalona pot afavorir el seu equip en referència a les dimensions del camp on es disputarà aquest enfrontament corresponent a la 16a jornada, al grup 5 de la tercera federació.
Jo crec que ens va bé. Si juguem a camps grans és millor per nosaltres, és millor pel nostre futbol, és millor per la nostra joventut, no? Que han de fer quilòmetres i que estan ràpids i àgils, i encara que el Badalona tingués el camp més petit, hauríem d'anar a guanyar. Per tant, tenint un camp gran, doncs ens hauríem d'adaptar i anar a guanyar igual.
I com acostuma a succeir aquesta temporada als partits del filial, el rival hi haurà exarlequinats, en aquest cas a la banqueta. Jordi López Felpeto, l'actual entrenador del Badalona, va arribar a mitja temporada, va ser jugador, recordem, del primer equip del Centre d'Esports, la temporada 2016-2017, va lluir el braçalet de capità i va ser on va penjar les botes, i d'entrada ha dit que guarda bons records del seu pas per la nova Creu Alta.
Jo vaig acabar la meva carrera allà, i doncs d'alguna manera sempre tens un gran record del club. Per tant, sí, evidentment sempre és un partit especial.
Un tècnic que, insistim, va arribar al Badalona amb la Lliga començada, que de moment no està podent redreçar massa el rumb, perquè aquest Badalona és 11è, tot just 2 punts per sobre del descens, i ve de guanyar el camp del Sant Cristóbal, això sí, a 3 del play-off, amb aquesta Lliga que està tan comprimida. Una més de Jordi López, valorant també el filial arlequinat, que diu que està fent bona feina malgrat aquesta posició a la taula, malgrat ser el CUE, i considera que aquest Sabadell B podrà capgirar la situació.
Un partit molt complicat, perquè al final sí que és veritat que els està faltant segurament doncs una mica d'equilibri, però és normal, és un filial, però és un filial que té jugadors de nivell, jugadors que estan amb dinàmica també d'alguna manera de primer equip, gent jove, gent ambiciosa, gent amb talent.
I a tot això no serà l'únic exarlequinat, perquè el Badalona hi són, ho vam poder veure i viure ja la pretemporada en aquell partit que vam poder seguir de Copa Catalunya amb la tanda de penals. Álvaro Vázquez, perdó, de Copa Catalunya, de Copa Federació, ja ho direm bé. Hi són, per exemple, Álvaro Vázquez, de no massa bon record, de la segona meitat d'aquella última temporada de segona divisió, o també els noms de Jaume Pinyol o el central Albert Estellers, un Jaume Pinyol, per cert, que va marcar en l'última jornada al camp del Sant Cristóbal. Per tant, molt atents a aquest partit, tant el del Sabadell-València-Mestalla com també el Badalona-Sabadell B de tercera federació, que arrencarà diumenge a les 5. I aquesta tarda tenim més futbol perquè juga el juvenil A del Centre d'Esports a Lliga Nacional, que ha vist avançat el seu partit per enfrontar-se al líder d'aquesta Lliga Nacional juvenil, com és el juvenil B del Barça. En principi el duel s'havia de disputar a Olímpia, però a petició dels blaugranes s'ha canviat per la Ciutat Esportiva Joan Gamper i per tant el de la segona volta es disputarà aquí a Sabadell. Els Albert Milà arriben a la cita després de caure la setmana passada de forma clara al camp del Martinenc per 4-2 i de veure trencada la ratxa de 3 victòries consecutives. El tècnic creu que el fet de ser més grans els pot afavorir contra el juvenil culer.
És cert que al final ells van perdre, ahir van guanyar, però fa dues setmanes també van perdre contra Martinenc, i crec que bueno, al final serà un partit molt igualat. Nosaltres tenim un punt més físic perquè al final ells tenen un i dos anys menys que nosaltres, i nosaltres hem d'explotar aquest rendiment, aquesta experiència que tenim més que ells per aconseguir sumar els 3 punts.
El Sabadell, recordem, és tercer a la classificació amb 22 punts, a 3 de l'Espanyol B i a 9 del filial del Barça, i amb 3 punts de marge respecte al tercer millor juvenil A, per tant ara mateix en places d'ascens a Divisió d'Honor Juvenil. Un partit, recordem, que s'ha avançat avui a les 5 de la tarda. I un grau més amunt, a Divisió d'Honor, el Mercantil arrenca la segona volta rebent el Real Zaragoza, el Joan Murtró, els dos Cartutó, que encadenen dues derrotes consecutives, necessiten tornar a sumar de 3 en 3 si volen passar les festes nadalenques a la zona tranquil·la de la taula. Tot i això, el tècnic gracient creu que s'està fent bé la feina i que tant el cos tècnic com la plantilla s'han de saber aïllar de l'entorn.
Crec que nosaltres no tenim que mirar què han fet els altres equips o no, sinó intentar treballar i competir bé tots els partits. Fa dos mesos, quan parlava amb vosaltres o quan em preguntàvem per què l'equip anava últim, sembla que fóssim una merda, i guanyes 4 partits i canvia tot, i com a jugador o com a entrenador et tens que saber apartar de tot això, concentrar-te en la feina i fer el que depèn de nosaltres.
Un rival que hi haurà davant, el Real Zaragoza, que està fent bé les coses, que és cinquè a la taula i que, a més, recordem que va golejar en el primer partit de la temporada. El Mercantil, d'altra banda, es presenta al duel 2 punts per sobre del descens. El xiulet d'aquest partit, de l'últim de l'any, serà diumenge, també a la mateixa hora, a les 5 de la tarda, el Joan Murtró.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
A les 5, no, mitja horeta abans, horari habitual, el Joan Murtró a 4:45. Oriol Ferran, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bé.
L'Oriol Ferran, que ahir el vam tenir a la presentació de la Cap d'Any Reis, a la qual li queden 11 dies només, perquè, com és habitual en aquestes dates nadalenques, doncs acomiadem aquest 2024 corrent pels carrers de Sabadell. Com dèiem, ahir es va presentar aquesta Cap d'Any Reis a l'ESDI.
Sí, així és. L'Auditori de l'Escola Superior de Disseny va acollir ahir l'acte de presentació d'aquesta nova edició de la ja habitual cursa de Cap d'Any, que cada 31 de desembre recórrer als carrers de la ciutat. Una edició, aquesta 13a, que tindrà un canvi significatiu, ja que l'habitual sortida de la plaça de la Creu Alta es substituirà per l'Eix Macià, un fet que des de l'organització feia anys que reclamaven. Aleix Ribell és l'organitzador de la prova.
Jo crec que la plàstica de l'Eix Macià, evidentment, dona, més que dona visibilitat, evidentment, plàsticament, la foto és espectacular, una sortida de 10 metres és espectacular, però a part hi ha una cosa, que és que el circuit sigui més atractiu per tots aquests atletes també que fins ara han optat per altres opcions fora de la ciutat, és demostrar que a Sabadell tenim una cursa Cap d'Any amb molta festa, molt ben organitzada i amb un circuit que té tots els ajuts que pot encabir encara més gent i tot.
Des de l'organització, veient la xifra d'inscrits per aquestes dates supera amb escreix la dels últims anys, es preveu que la cursa pugui ser la més multitudinària dels últims anys, i les veus més optimistes, això sí, apunten que es podria superar la barrera dels 4.000 participants. Ribell fa càlculs.
Estem en xifres de rècord, vull dir, això no és ni inflant ni res. El cert és que ara, dia per dia, estem més de 650 corredors, més que l'any passat. Havent fet, i que ara és quan surt totes les campanyes fora de Sabadell, això implica que la difusió encara serà més gran, amb la qual cosa l'extrapolació és bàsica i ens estarem bellugant entre, en el menys optimista dels casos, entre 3.000 i 3.500, i si féssim cas de... No, ja no és un algoritme, és mirant el número d'inscrits a partir d'avui fins al final, ens haurien d'estar llevant entre 3.500 i 4.000 corredors a la Cap d'Any Reis.
La presentació va estar conduïda per qui sentia en fa uns minuts, el Sergi Garcés, i va formar part també la regidora d'Esports, Montse González, i la regidora de Projecció de Ciutat i Turisme, Càtia Bota, a part dels representants de les diferents marques i institucions col·laboradores.
Doncs anirem fent xup-xup a mesura que s'apropi aquest 31 de desembre per aquesta nova edició de la Cap d'Any Reis, que pretén ser multitudinària un cop més, i a més amb aquesta novetat, aquesta gran novetat de la sortida i arribada a l'Eix Macià. Gràcies, Oriol, que vagi bé.
Vagi bé.
Més informacions en format més breu. Aquesta tarda arrenca la Copa d'Espanya de Clubs de Divisió d'Honor de Natació a Can Llong amb la participació tant de l'equip masculí com el femení del club. Tots dos es van penjar, recordem, l'any passat el bronze a la Nova Escullera de Barcelona. La competició arrenca a 6:15 i s'allarga fins diumenge al migdia. Minuts abans de l'inici s'aprofitarà per fer un homenatge al tarragoní del Natació Sabadell, Carles Coll, pel campionat del món de piscina curta en el 200 braça que va aconseguir ara fa tot just 7 dies a Budapest. I encara sense sortir de l'aigua, Maika García ha quedat fora de la primera convocatòria de la selecció espanyola femenina de waterpolo després de l'or olímpic. La boia de l'Astralpool és una de les grans absències a la llista de Jordi Valls, el seleccionador interí després de l'adeu de Miki Oka, per preparar la Copa del Món d'Alexandròpoli, que tindrà lloc del 12 al 20 de gener. Tampoc hi són dues veteranes com Ani Espar o Pili Peña, o també Judit Forca, que està embarassada. Les úniques convocades per part del Natació Sabadell són Bea Ortiz i Paula Leitón, una quantitat realment molt, molt baixa amb el que ens tenien acostumats els últims anys. A la masculina, d'altra banda, que jugarà a Bucarest aquesta Copa del Món del 6 al 13 de gener, sis representants del Keio: Edu Lorrio, Òscar Asensio, Javi Bustos, Axel Corres, Jan Pérez i Fran Valera. A tot això, dos sabadellencs, Nona Pérez a la femenina del Sant Andreu i Sergi Cabanes a la masculina del Juc Dubrovnik. I aquesta tarda, aquest vespre, Caral Castellet disputa la final de la prova de la Copa del Món de Copper Mountain. Recordem que la seva estrena aquesta temporada en el mig tub, la surfista de neu sabadellenca es va classificar com a quarta de la seva sèrie i amb el vuitè millor registre de les 10 finalistes. La lluita per les medalles tindrà lloc a partir de les 7 del vespre, hora d'aquí. I acabem amb futbol sala perquè el Fractals ha quedat eliminat a la segona ronda de la Copa Catalunya masculina, tot i estar a punt de donar la sorpresa a les Termes davant el Vacarisses, un equip que milita tres categories per sobre. Al final del temps reglamentari el marcador era d'empat a dos, però van acabar caient a la tanda de penals. Per la seva part, a la Copa Catalunya femenina, el futbol sala Sabadell femení ha avançat a la tercera ronda gràcies al triomf per la mínima 2-3 a la pista del Sant Quirze. Un minutet per arribar a les dues, ho deixem aquí. Agraïm la feina que ha fet la Rocío García a les vies de so i tot el departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, també amb la feina del nostre estudiant en pràctiques, el Manu Palacios. Res més, us deixem amb el Notícies Migdia de la mà del Pere Gallifa. Nosaltres ens hi tornem a posar diumenge a 4:45 de la tarda amb l'últim partit del 2024 a l'estadi de la Nova Creu Alta entre el Centre d'Esports Sabadell i el València Mestalla. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.